noticias.
El Suprem com va? Doncs ara ho sabrem, el butlletí informatiu de la una, amb en Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia.
I l'Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Els condemnats pel procés de Junts per Catalunya no demanaran al Suprem, si més no de moment, que en revisi la sentència. No,
Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez i Joaquim Forn neguen la informació que avui publica El País que demanaran l'absolució gràcies a les reformes de la sedició i de la malversació. Les seves defenses diuen ara que esperaran que sigui el Suprem qui faci el primer pas. Una posició de cara a la galeria perquè els advocats ja estan treballant en els escrits per demanar una rebaixa de les penes, com ha confirmat el Món a RAC1 l'advocat de Forn, Xavier Melero.
L'interès de les persones afectades per la reforma, en aquest cas concret, aconsella que l'acció, que la sol·licitud de revisió es plantegi quan abans.
Quan estigui fet encara, ells.
A veure, és una sol·licitud de revisió i una revisió que té la seva complexitat, no és un automatisme.
Els condemnats d'Esquerra, Junqueras, Romeva, Bassa i Forcadell, en canvi, sí que tenen previst demanar l'absolució segons El País, i l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart, encara no ho té clar. Està estudiant si la petició d'aquesta rebaixa pot perjudicar les opcions de la condemna a l'estat espanyol per part de la justícia europea. El nou candidat del PP a Barcelona, Daniel Sirera, es compromet a no votar a favor d'investir alcalde cap independentista ni tampoc Ada Colau. Sirera ho acaba de dir en la primera compareixença des que el partit l'ha anunciat com a alcaldable a la capital. Per tant, anem cap a la seu del PP, Sílvia Solanes.
Sí, ni Colau ni cap independentista. De fet, Daniel Sirera va més enllà i aspira a captar els votants de constitucionalistes.
Espero que el Partit Popular de Catalunya es converteixi en la casa comú del constitucionalisme a Catalunya i, per tant, el que penso fer des de la ciutat de Barcelona és obrir de bat a bat les portes del Partit Popular de Barcelona per tal que totes aquelles persones que en el passat van votar altres forces polítiques, a Ciutadans o a Vox, puguin confiar en el Partit Popular com a l'únic partit que pugui, de veritat, plantar cara als populistes i als independentistes.
Sirera s'emmiralla en Madrid perquè Barcelona diu recuperi el que va ser i lamenta que des que viu a Barcelona l'any 73 mai havia vist la ciutat tan degradada.
I mentrestant la Fiscalia demana posar polseres telemàtiques als acusats d'agressió masclista que no entrin a presó. D'aquesta manera pretén reforçar la protecció a les víctimes i frenar l'onada d'assassinats masclistes de les últimes setmanes. El govern espanyol, mentrestant, ho veu amb bons ulls, però recorda que cal anar molt més enllà en les polítiques de prevenció. Des de Madrid, Arnau Mañé.
En un escrit que ha enviat a tots els fiscals especialitzats i al qual ha tingut accés RAC1, la Fiscalia admet que les víctimes per violència masclista estan indefenses durant els procediments judicials. Per això demana que a partir d'ara s'intensifiqui la seva protecció i que, per exemple, s'apliquin mesures cautelars en els casos més greus. Instal·lar, per exemple, polseres telemàtiques als acusats que no entrin a la presó. Tot i això, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, defensa assenyalar els agressors i anar molt més enllà, ho deia la SER.
Pero no basta con la perspectiva policial. No hay varitas mágicas, no hay una sola medida que pueda garantizar que vamos a evitar todos los asesinatos, entre otras cosas, porque la violencia machista es estructural. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Tenemos que ser capaces de que haya más recursos para asegurar que llegamos la mayor de las veces posibles a tiempo.
Per cert, a aquesta hora continua en marxa la reunió entre el Ministeri de l'Interior i totes les policies de l'Estat per analitzar justament el repunt d'assassinats masclistes d'aquestes últimes setmanes.
I el 2012 es va pagar la factura de la llum més cara de la història. De mitjana, l'usuari va abonar més de 1.500 euros de llum al cap de l'any. És gairebé un 38% més del que es va pagar durant el 2021, que també va ser un any en què el rebut va estar pels núvols. De fet, el que havia estat l'any més car fins ara, el 2012, ha passat al tercer lloc al rànquing. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, diu que aquest any es trencarà la tendència gràcies al topall del gas.
Este año 2022, con ese tope histórico, es muy posible que no se repita a lo largo del presente ejercicio. Tenemos confianza en ello, precisamente como fruto de las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo de fijación de un tope al gas. Por tanto, creemos que este año 2023 no vamos a repetir precios tan altos como los del conjunto de 2022, aunque todo está por ver.
Per tant, la llum pels núvols, fins fa poc l'any més car havia estat el 2012, després ho va ser el 2021, però ara el 2022 li ha passat al davant encapçalant aquest rànquing. Més de 1.500 euros de llum al cap de l'any. Fa 20 anys, com dèiem, el 2002, un usuari mitjà va pagar de llum uns 500 euros, en fa 10 ja eren 950, el doble, i el 2022 van ser 1.500, per tant, 3 vegades més del que es pagava fa 20 anys.
Carai, noi... Escolta'm, tenim una de les herbasses que estàs apuntant, Xavi, per què te l'estàs... Bueno,
molt bé, molt sí, bé, molt bé.
Estan passant coses, eh? Sí, sí. I què passa?
Doncs, per exemple, i és notícia d'última hora, que l'Ajuntament de Barcelona ja treballa oficialment perquè el Tour de França surti de la capital catalana a la pròxima edició. Fa temps que hi van al darrere, i aquest matí el president d'alcalde Jaume Collboni i el regidor d'Esports, David Escudé, s'han reunit a Barcelona amb el director del Tour, en Cristian Prudhom, per analitzar quines opcions té la ciutat per acollir l'inici d'aquesta competició. Encara no ho estan estudiant. A veure, no sé què és el que ha proposat exactament l'Ajuntament, ja. Quin seria l'emplaçament...
On t'agradaria que sortís a tu el Tour de França aquest? Què és no això sé, que ha dit?
El Tour, home, sí, és l'inici del Tour de França, és una competició gran.
Tour de França, no? Perquè ve Macron al Tour de França...
Sí, no que, sé, almenys de la Diagonal, d'aquí a Maria Cristina...
Com és? Tu saps francès, Laia?
Jo no gaire, no, no.
Fatal.
Tu que saps més que ets, escolta'm, ciutadà de Barcelona...
Sí, sí, què?
On m'agradaria que sortís? On podria ser un bon lloc?
Jo crec que seria preciós que sortís... Per exemple, de la rampa aquella que hi ha a la Fundació Miró, si entessin totes les bicicletes per la Fundació Miró, les fotessin totes a dintre...
Hi ha moltes, eh?
I llavors,
hi ha moltes.
Bueno, escolta. I llavors, per aquella rampa tan preciosa... I per un juic... Tot preciós, que és el fredeja, que fredeja... Que...
I de tallar mitja ciutat.
Ara, perquè som francesos, nosaltres? Això és una cosa que és curiosíssima, no? Què passa? A veure, Pol Guas, què passa?
Que he sentit coses per aquí, per la...
Per sí, he sentit coses?
Sí. Sí, sí, sí. No, sí.
Acaba, més coses acaba. En futbol, no? Tot just acabo de començar. El comitè de competició ha sancionat els dos partits, això. Ferran Torres i el defensa de l'Atlètic de Madrid, Stefan Savic, per la seva picabaralla al Metropolitano. Aquesta sanció, però, no afecta la Supercopa d'Espanya i, per tant, Xavi pot comptar igualment amb Ferran Torres per jugar demà contra el Betis a la segona semifinal. El club blaugrana, per cert, ja ha anunciat que recorrerà la sanció. Avui Madrid i València juguen la primera semi a partir de les 8 en directe a RAC+1. Un comitè de competició que també ha fet públic aquest matí que ha arxivat la petició de l'Espanyol per l'alineació indeguda a Lewandowski, argumentant que no té fonaments suficients.
Això també ho estem fent, sí. Ho estem allargant, aquesta noticieta, doncs, l'estem allargant.
Doncs encara més perquè ara l'Espanyol recorrerà la decisió al comitè d'apel·lació. O sigui, encara n'hi ha més, si vols.
Ah, sí, bueno, gràcies, molt amable.
I d'altra banda, el Barça també estudia com procedir a la impugnació que l'Osasuna ha presentat avui al matí del partit de Copa de la Reina que els dos equips van jugar ahir a Pamplona. Sí, no sé si no estàs al cas o no, però l'equip navarrès ha denunciat...
Jo estic al cas que estrena un programa, tu no sé si ho sabies, a la RTV... Perquè sóc autònom, guapo, és clar, què et penses? Tu com et penses que es fan els diners? Treballant?
Sí, sí, però...
Això és mentida, això que els hi acabo de dir és mentida. Treballant, no hi ha ningú que treballant s'hagi fotut ric, això és una cosa que és increïble, el que acabo de dir.
Però tu vas pel camí, eh?
No, sí, sí, clar que vas pel camí. Un dia t'ensenyaré el meu compte corrent que veig que estàs molt interessat.
Vols de zeros.
I ploraràs.
Ploraràs.
De la pena, de la pena. Què t'anava a dir? No, estreno un programa que es diu Late Show amb Marc Giró. Mira, l'havia de fer Alberto Romero, però com que tenia el logo, que era Late Show amb Marc Giró, van dir, mira, millor que la gent no la liem, si és Late Show amb Marc Giró, que el surti el Marc Giró.
I s'ha de dir així, s'ha de dir Late o...
Bueno, Late Show,
com si fos un cafè. Doncs
pues perdona, que quan nosaltres truquem a Madrid, perquè tu saps que s'ha de trucar a Madrid sempre,
per tot.
Doncs el que truquem a Madrid per dir, diuen, vosotros sois los del Latex Ou? El programa Latex Ou. I diem, sí, exacto, m'encanta. Latex Ou és que... I dic, és que és veritat.
Però això és veritat o no?
A veure, escolta'm una cosa.
Però tu quin món vius, passa?
Per què m'hauria inventat això jo? Ara?
Ah, no, és veritat. Sí, tens raó.
Un programa que estreno, Latex Ou, Latex Ou, amb Marc Giró, que sóc jo, ho recordo, per si se t'havia oblidat. Jo l'has dit que ell mateix també. Mira, avui ha vingut una amiga meva tota la vida, que ha vingut no perquè sigui amiga meva, sinó perquè és una escriptora de primeríssim ordre, Laia Aguilar. Què tal estàs? Un aplaudiment per ella.
Hola, Marc. Gràcies.
Que ens coneixem des que tenim, vamos, fixa't tu.
Sí.
I...
10 anys o 11 o 12, no sé. Molts anys.
Fa mil anys que ens coneixem. I li dic, vine perquè em recordis qui sóc. Perquè de vegades quan estàs tan a dalt,
clar.
Necessites...
Perquè toquis de peus a terra.
Que un bany d'humilitat, sí, ja va bé.
Són aquestes merdes que diuen les...
Sí.
Que diuen les famoses. No, a mi m'encanta estar de volver al pueblo, perquè sí, recuerdo quién soy.
Doncs això, és que això del programa aquest que havies de fer fa 3 mesos que ja ho vaig llegir, llavors no sabia si arribava. arribaria algun dia, no? Que...
Pues ha arribat i s'estrena aquest diumenge.
Ah, t'anava a dir quan, Marc, has de dir quan s'estrena.
I tu saps, perquè el Pol Guas va venir un pilot, que has de tornar en rigor, eh? Sí, sí. Ho vas fer molt bé, eh?
Gràcies.
Que sí. Com és el plató aquell? Perdona, digues com és el plató de la teixó aquest.
Molt xulo, molt. Molt,
home, impressiona.
Molt contemporani, molt fresc.
És un late show, és un late show que ens l'hem copiat als nord-americans i punto, eh?
I sembla que estiguis a Amèrica.
Sembla que estiguis a Amèrica.
Ah, molt bé.
Sembla el show aquest del Jimmy Fallon.
Un dia, pots venir un dia a públic, sí.
Sí, el que sigui.
No, de públic, no parlar res, que comença a venir a parlar.
Home, ja passa que aquí, de les coses d'esports aquestes que t'interessen tant...
El primer convidat, Andreu Buenafuente, mira.
Ah, ui, si aquest és el nivell... Home, és el nivell.
Et dic una cosa, amb tenint a Buenafuente el primer dia, ja podríem plegar. O sigui, ja tens la bona fuente de convidat, ja està. Ja que, saps, Pol Guas, que vindràs, clar, si vols.
I després
ja t'enqueta.
Però ell de públic no, ell ve.
Ell ve a portar
qualitat, no?
Home, que defensa. Menys tu, vindrà tothom.
No, però ja t'he de passar l'escombra.
No, els diumenges després de la pel·lícula.
Però això quina hora és? És molt tard. És late,
home, és late show, collons, ho diu el títol, si ho fessin a les 9 del matí, és que jo flipo les preguntes que em feu, de veritat. Però com has de fer un late show?
Però com de late? Perquè clar, no és el mateix a les 12 que a les 12 de la matinada.
Si poden Titanic, si poden Titanic, doncs imagina, avui ho ha preguntat un periodista que m'ha de fer la roda de premsa. Però escolti, això si és... Miquel Missé, què tal estàs? Has arribat una mica tard. Que estàs pitufo perquè vas amb la mascareta, amb un puf, a una bufanda. No estem... Hi ha canvi climàtic, ha fet una calor que t'hi cagues.
Vale.
Què t'ha passat?
Estic pitufo, m'agrada molt. No sé què seria, però vale, m'agrada.
I tu què t'estàs, no?
Estic pitufo.
Què t'anava a dir? Doncs, què estava dient jo?
Això, que si fan Titanic aniràs més tard.
Quant de late?
Quant de late? Surti nosaltres el mismíssim. És que, vamos, a sobre els fareu vostès els programes quan a vostès els hi vagi bé d'hora. Que al·lucinant l'Ai, això. Ara volen que el programa jo el faci per a vostès
els hi vagi bé. Ja, però
el dilluns... Jo quan
el tingui de mirar bé, doncs
jo i aquelles persones engegaran el micro, engegaran el llum, però bueno, jo que soc una puta estrella o no soc una puta estrella.
Dilluns a les 9 del matí a preparar aquí el vostè primer, eh?
Això ho fan aquests?
Ah, val, ah. Ah, sí. Sí que ets estrelleta, sí.
L'Ester Romagosa, no? Ester o què? Si està destrossada, la pobra.
Va, mira, està aguantada a la porta.
Aquesta senyora està contratada,
que no pot dir ni fa,
i està a la Seguretat Social, eh? Tot en ordre, espero.
Home,
és terrat,
no, només faltaria.
Ves amb compte, amb el terrat.
Tu vas fotent programes a tot arreu i els teus treballadors els tindràs aquí...
Tinc treballadors, perquè sóc empresari ara, sóc tiburona.
Maniqui!
Bueno, pots fer els putos esports aquests que...
Sí, t'estava explicant això de la impugnació de la Copa de la Reina de futbol, que no sabies ni de què anava. Doncs que sàpigues que l'equip navarrès ha denunciat alineació indeguda de la blaugrana Geisy, que arrossegava una sanció de la temporada passada i no podia jugar. Ahir va jugar i, per tant, doncs ara els poden expulsar de la competició. Ui, tranquil. Perquè a aquesta hora estem pendents encara un dia més del Dakar, amb la disputa de la desena etapa en motos. Ja l'ha guanyada Ros Brank i Kevin Benavides s'ha situat com a nou líder a la general per davant de Fobs i Toby Price. En cotxes s'ha endut l'etapa el francès Sebastián Loeb.
No li facis peinetes a l'Ernest, eh? Que l'Ernest és amic meu, eh?
I tenim també previsions, bàsquet, arrenca el Mundial d'handbol i a sobre una notícia d'última hora, i és que el Chelsea acaba de fer oficial el fitxatge de Joao Félix, el portuguès, el davanter fins ara a l'Atlético de Madrid. Marxa, però sí que t'interessa molt, s'ha dit fins a final de temporada.
Ah, mira, molt bé, molt bé. És una cosa que l'estàvem molt pendents.
Clar, ja bueno,
i el temps, què, tu?
Doncs mira, durant la tarda s'ha de reforçar el vent de mestral i de tramuntana, i els núvols aniran a més a tot arreu. S'esperen algunes nevades cap a la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, i també Andorra, amb cota de neu de 1.400 metres. Temperatures semblants a les d'ahir o més altes entre Girona i Barcelona, que fa calor, vaja.
Bueno, Xavi Pardo, sort de tu que ens defenses i que tu estàs a favor del late show. I de
m'agrada més Latex Ou, a mi com a nom de
juro,
programa.
Que tu truques a Madrid, perdona, perquè tu has de trucar a Madrid per tot, tens un cable, has de trucar a Madrid, has de moure, has de trucar a Madrid. Però, ah, ¿quién soy? Sí. Ah, sois lo del Latex Ou, diu.
Sí, sí, làtex ou m'agrada molt més.
I és que realment estàs super... Ous i làtex, l'altra cosa no, però d'ous i làtex en sabem un munt, clar que sí, no? Tots els que fem el programa.
Però encara has dit l'hora,
A veure, xaval, t'ho dic sincerament. Jo no sé si que tu estàs a lo teu.
Hem de posar un altre canal, eh?
Però el patriarcat, t'ho dic de veritat, és que no pareu.
T'està costant basses, eh?
T'està costant.
Ah, sí que
això és a la 1, a la desconnexió de la 1, després de la pel·lícula, de la 1 diumenge.
Bueno, després de la pel·lícula.
Que la pel·lícula és Titanic, el programa anirà a les 4 de la matinada. Que la pel·lícula és, jo què sé, que els dona per posar Ben-Hur... Pues, o Cleopatra,
ja ho recuperarem
amb la carta, doncs. M'encanta, pues a les 6 de la matinada.
Sí, senyor, que cada dia comences una hora
que
diferent.
Que no veus que ara amb la salut mental després de la pandèmia tothom té insomni, tothom està malament i tu ningú dorm, pues mira't el puto late night aquest.
Sí, estaré esperant tota la nit allà fins que comencis tu.
Però directe, directíssim, eh, o no?
Què collons, està gravat tot, estic jo per... estic jo per estar en directe i estan les famoses per venir a les 4 de la matinada.
Ja et seguirem, doncs.
No, escolta, moltíssimes gràcies a tots. També tinc un llibre, calla, també tinc un llibre. Venga, propaganda, anem a vendre, saps? Això és el capitalisme, és la pera.
I on està, on està el llibre?
Calla. Escolta, moltíssimes gràcies als serveis informatius.
Demà, a vosaltres.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, i amb en Joel Fortuny, l'Ester Romagosa, què tal estàs?
Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. La Mariona Montpart assistint a l'Ernest Ferrer, bueno, divines, divines les dues, molt bé. Avui també tenim a Miquel Missé amb la seva bufanda, con su camisita, con su camisú. Ell sembla que estiguis a, no sé, Finlàndia, no? Perquè vas abrigat que estiguis a Finlàndia, només et falta
punt. M'agrada la calor.
T'agrada la calor?
M'agrada tenir calor.
T'agrada tenir calor, eh? Punyataret, clar que sí.
S'ha de dir tot, eh?
Sí, s'ha de dir tot. I de fet també tenim avui també de colorador estrella l'amic Pol Guas. Què tal?
Amb màniga curta. És veritat que contrasta.
També té calor, perquè això de la calor cadascú
porta com pot. És molt extrem.
Sí.
No?
Jo no em sento, bueno, després
sí, no, si no et sents, resolguem-ho ara, perquè serà...
Què està passant?
No,
cal fer un directe.
Si no et sents, no, sí, cal fer un directe, perquè és que és molt molest no sentir-se, la veu d'interior, i tu que ets poeta, la teva veu d'interior...
Exacte, no sentir-me a mi mateix és terrible.
No, aquí tenim dos artistes també.
Sí. Vaig jugant amb això.
Bueno, vale. A veure,
Que me la procuraré.
Ara diu que vol jugar. Vale.
Bueno, seguim, adelante.
Bueno, escolta'm,
ara millor.
Calla,
ja em sento jo.
Ah!
Típic poeta ruc, és que...
Exacte. És banda modernets que ho saben fer tot. És que ja ara els poetes us passa molt. Que aneu en plan de que us sabeu fer les coses modernes, TikTok, no sé què, us sabeu agafar, jo què sé, tal, patinets, coses modernes, però a l'hora de veritat seguiu sent poetes. L'altre dia... Un canuto, la modernitat.
Vaig enviar una sol·licitud d'amistat a Virreal, a Virreal és una xarxa social que només fa servir amb amics molt íntims.
Això és una bogeria.
I jo, cotillejant a una tia, li vaig enviar la sol·licitud d'amistat i em va acceptar per pena. I després li veig les coses i pensa, pobre, el que deu pensar que estic grillat.
Però Virreal què és?
Explica-li al Marc.
És una xarxa social que se t'activa en un moment una notificació i tu t'has de fer una foto en aquell moment.
Però com?
Sí,
ens podria arribar al mòbil o qualsevol, una cosa
sí,
Virreal.
Ara miraré si s'ha disparat i si s'ha disparat el farem en directe.
Ah, val. Ah, sí, però agafa't el mòbil, sí.
Vinga,
ui, quantes coses, no? El so, el mòbil, Virreal, no ho he sentit mai. Tu, Esther, ho
he dit? No, gens, no. Acabo d'entendre.
No, exacte, no ho acabem d'entendre. No. Tu sí...
Publicitat,
jo és que una vegada estava amb unes amigues i de cop no sé què els hi passa el telèfon i llavors l'agafen i s'han de fer una foto. Dic, però què feu? No, és que l'aplicació ens ha dit que ara ens hem de fer la foto.
Però bueno, a veure, si la teva amiga et diu que tiris pel barranc, tiraràs pel barranc, allò que
t'ha dit. Aquí està la corda.
És la gràcia de l'aplicació.
No te'n recordes que ens deia això a l'escola? Sí, popa, això és... Com has robat blocs a l'escola? No, és com la meva amiga. Si la teva amiga es tirés... No, bueno. Senyores i senyors, amb tots vostès, a veure si us trobo, per dir-ho bé, Pere Francesc Rom.
Això.
Francesc Rom?
Francesc Rom.
Com?
Francesc Rom, perfecte.
Francesc Rom? I el Francesc què?
Francesc, un nom. És que és Francesc, nom, Francesc amb bac final.
Cognom i Rom, segon cognom.
Rom, segon cognom.
I com vols que et digui?
Pere.
Un pot dir Pere, no? O sigui, de fullar res, de moment, no?
De moment fent l'entrevista.
No li sembla bé, això, eh?
Bueno,
parlem. Home, és que quedaríem
parlant,
aquí.
No?
Bueno, escolta, estem en una edat que si no s'ha deixat fer una entrevista per fer això de no. Amb tots vostès, aquest senyor Pere Francesc Rom, com es digui, i Laia Aguilar. Bueno, Pere Francesc Rom i Laia Aguilar són dos autors. En Pere Francesc Rom ha editat a columna El silenci dels altres.
Això mateix.
I la Laia Aguilar ha editat el llibre Les altres mares. És a dir, no us foteu lius, eh? Editorial Destino, Laia Aguilar, Les altres mares, i Pere Francesc Rom, El silenci dels altres. Bueno, a veure, aquí us hem portat els dos plegats, perquè vosaltres sou parella.
Sí. Som escriptors i a part parella.
Que fort.
Que Marc.
Digues alguna cosa.
T'imagines?
No, no, no.
A veure,
no. Com... Em mires amb una cara molt
no.
estranya.
Et dic una cosa. Tu ja saps la teva segona novel·la per adults o no?
Sí, sí. Per adults, vaig publicar vas... Pluja d'estels el 2020, que va guanyar el Pla, i ara és la segona novel·la d'adults, Les altres mares.
I, el... I tu ets una guionista de sèries, de televisió, sí, de cinema, sí, etcètera, excepcional. I el Pere Francesc Rom, o com es digui aquest senyor, el Pere Francesc, ets un periodista cultural, especialitzat en videojocs, cine, catxivatges, teatre, tot això, no?
Treballo a l'Agència Catalana de Notícies, l'ESENA, i per això ens coneixem amb l'Ester.
Sí, que també vas treballar allà, no?
També vaig treballar, periodistes de raça.
I et dic una cosa, el... vosaltres, tu, com us veu conèixer? Perquè, clar, li vas anar fet una entrevista tipus Marina Castanyo a no. fer la...
A més, res a veure. Com música i cinema.
Digues, digues, explica.
No, explica tu, explica.
No, és igual. Ai,
porta una hora i mitja, porta una hora i mitja, que ara estan enamorats,
A veure, no, doncs un dia el Pere em va trucar i em va dir que tenia una novel·la, que estava escrivint una novel·la.
Tu ho coneixies abans?
Ens coneixíem poquet, havíem parlat algunes vegades, però no, no, no teníem una amistat allò molt profunda, no? Però em va trucar un dia i em va dir que estava escrivint una novel·la i que, bueno, que la tenia escrita, que tenia alguns dubtes, que tenia ganes de saber quina opinió...
En sèrio? I tu vas tragar amb aquesta història o no? Vas dir, ah, sí?
Jo vaig, sí, home, d'entrada, érem amigues, sí, ens coneixíem, em va acabar, sempre m'havia caigut molt bé, vaig pensar endavant.
Doncs el trobes mono? El trobes mono? Parla amb el micro, parla amb el Nicolai, que és la ràdio.
No, no m'ho havia plantejat, la veritat, si el trobava mono o no. Jo d'entrada vaig anar allà a ajudar-lo a tirar endavant una novel·la i a assessorar-lo una mica, ja està, Marc.
Però tu no et planteges quan hi ha dos tios. Jo ara, per exemple, en aquesta sala que hi ha el públic, ja dic, mira aquesta que mona, aquest que mono, l'altre que mono, mira el de les ulleretes amb la cadeneta, ta, 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 ta. Jo sempre plantejo si la gent és mona o no, tu no?
Sí, però en aquell moment, no sé, no és que no m'ho havia plantejat. L'amor va venir després. A partir de la novel·la i dels comentaris de la novel·la i de les diferents trobades que vam fer, doncs a partir d'aquí sí que va néixer l'amor.
Explica'ns, doncs, El silenci dels altres és aquesta novel·la la que et va comentar?
Sí, és aquesta.
Tu, perdona, per què no vas trucar l'Empar Moliner? Per a Francesc Rom?
Però potser anava amb intenció, no, vols dir? O no?
No, no, però és que
no sé, pregunto.
La Laia és professora a l'Ateneu, vull dir que...
Ja t'entenc, bueno.
És llest.
O a Marta Passarrodona. Has pogut trucar, jo què sé.
L'atzar va voler que fos així.
Sí, doncs. Sí, tu... Ja. Bueno, anem a parlar d'aquesta novel·la. Quan tu t'arriba, sí, dius, vaya nyap, no... No, ja què va?
És una novel·la que...
L'havia publicat.
No, és una novel·la que va dir que des del principi em va agradar i em va emocionar molt. És la història d'un periodista que està en hores baixes, en plena crisi existencial.
Carai, noia.
I que després de trencar amb la seva parella decideix anar-se'n a buscar... una mica anar a refer els passos del seu avi. El seu avi era un home que venia de Montbrió del Camp, havia nascut tota la vida a Montbrió del Camp, havia format part de l'Ajuntament, del Comitè Revolucionari, i va haver de fugir l'any 39 de l'amenaça franquista i se'n va anar cap al poble de Cercs. I aquell va ser l'últim poble on el van veure en vida, no?
Perquè... Saps que aquesta història és boníssima perquè l'Ernest Ferrer, aquí present, el nostre realitzador, el seu avi també era de Cercs, també va haver de fugir de Cercs. Jo ho dic malament? No era de Cercs? Bueno, Ernest... Bueno, era de Sagàs, però va passar per Cercs i va haver d'anar a França a peu.
Ostres.
Fugint des de... Bueno, la pera, és que tot això de la Guerra Civil, perdona.
Doncs aquí és una mica la mateixa història. El seu avi va anar de Montbrió del Camp fins a... El seu besavi va anar de Montbrió del Camp fins a Cercs i aquell va ser l'últim poble on el van veure en vida. Aleshores, ell, el protagonista de la història, que és el Pere, no?, decideix anar-se'n anys més tard al poble de Cercs per reconstruir una mica les passes d'aquest avi, intentar averiguar si, doncs, si se'n podia saber alguna cosa més.
Dèiem que és un llibre sobre el silenci, Pere.
Això mateix. Són aquests silencis heredats, no? Jo crec que hi ha tanta gent en aquest país que han passat generacions i no havien parlat dels seus besavis, ni els seus avantpassats, ni buscat, perquè va ser tal el trauma que devien viure en aquella època, que jo crec que han hagut de passar aquestes generacions perquè jo decidís, en aquest cas, a casa meva, que havíem parlat poquet d'això, anar fins allà a buscar, a preguntar.
I a casa teva, per exemple, quan poses el tema sobre la taula,
sí,
són receptius?
Són receptius, o... sí. Sí, sí, sí. A casa també he tingut molt suport. Vull dir que a tots els ha agradat que indagués sobre això, no? Al final també era una història que tots teníem ganes de parlar-ne un altre cop, no? I també perquè del silenci passéssim a fer preguntes, a saber... Jo crec que és molt important que fem això.
Després, amb el cuento aquest d'escriure una novel·la i tal, tens un morro, és una forma, no?, de lligar-se a una palla, o sigui, és boníssim, no? El tio escrivi primer, des d'un dia està maquinant fa any, no?, escrivint la novel·la per poder-li preguntar amb ella. No?
Va acabar abans la novel·la que començar la història o va començar la història abans d'acabar la novel·la?
No.
primer va acabar la novel·la i després va començar la història. Primer va ser tot molt professional.
Molt professional.
I després, més endavant, va començar.
Però anàveu notant, mentre anàveu comentant i treballant, anàveu notant una certa excitació, aquella excitació que condueix directament a l'amor?
Però contesta tu.
És que és guai, eh?
Bueno, home, l'interès real doncs anava creixent, òbviament, no?
Sí. Bueno, escolta, la Laia Aguilar es consolida com una autora de primer ordre, jo dic, no, és amiga meva, ho torno a repetir perquè tampoc vull dir les cartes sobre la taula, però és que, vamos, és que també és que és collonut això, perquè a vegades tens amigues que dius, ara has escrit un llibre, dius, me cago en l'ou. L'altre dia que el Carlota Gurt i també qui és aquesta... Ta gènia. L'Ara parlaven d'això, de quan un amic algú que t'estimes ha escrit un llibre o ha fet un quadre, que se va a una obra de teatre, dius, ai, mare de Déu, ara com li dic, a veure si m'agradarà, desitges que t'agradi. Doncs amb la Laia Aguilar, efectivament, el llibre de les altres mares, nosaltres ens ha deixat... És que és guai, el llibre.
Impactades
i no pots deixar de llegir-lo. Tu, guapa, estàs molt pesada amb aquest llibre, perdona, sí. Esther. Portes dues setmanes? Sí. Cada dia li dic...
Tot i que t'he de dir que al principi, com que parles d'unes maternitats molt dures, sí. Quan una és mare costa, no? Perquè t'hi veus, t'hi pots reflectir, t'hi veus reflectida ràpidament, no?
Sí.
Encara que no ho hagis viscut igual, llavors, ostres, són uns sentiments molt durs, però després realment enganxa i acaben les històries una mica obertes, que no sé si tenies plantejat això o no, perquè... No, podria haver-hi un segon llibre aquí.
Sí, no, el que tenia clar és que eren tres històries per separat, de tres maternitats diferents, de diferents llocs del món, diguem-ne, i que s'havien d'anar entrecreuant i confluint una sola història. Al final sí que el tenia clar, però com tu dius, queden molts links oberts, no, per a partir d'aquí poder continuar.
Però jo també crec que és veritat que això que dius que eren històries dures i això, però... Jo crec que al final és reparador, també, el llibre.
No? Totalment.
Té molta llum. Vull dir que al final també, a vegades, si ens enfrontem a lo dur, com per exemple en el cas del meu llibre, de parlar de, no, d'una història dolorosa, però al final acabes trobant llum també en aquest procés. No?
Tu com diries que és el llibre de la Laia Aguilar, La teva dona?
Vols que t'expliqui la sinopsi o vols que t'expliqui?
Una mica de sinopsi, una mica de... Sí, ven-nos-la, ven-nos-el. Nosaltres no, perquè ja el tenim comprat, però...
Bueno, la història de la Laia parla de les maternitats, en concret de tres. A més, són maternitats silenciades. Un és el cas de l'Emma, que és una noia que s'ha d'enfrontar al dol perinatal, que això més és un dol que encara està molt silenciat. És veritat que en els darrers anys s'ha començat a parlar una mica, però jo crec que el llibre precisament parla, no? Fica el dit a l'anafra amb això. Després parla també d'una noia boliviana que no ha conegut la seva mare, que té 15 anys i que va a Barcelona per conèixer-la, que la seva mare està treballant per una família de Barcelona.
De la classe alta de Barcelona, no?
Sí. I després parla dels ventres de lloguer, també, no?
Que és una... A Ucraïna, a més. No sé si...
A més que va coincidir tot. O sigui, va coincidir, va ser com una mica...
Sí, això va ser pura casualitat. Bueno, clar, jo vaig escriure la novel·la abans, clar, que és el conflicte, la guerra a Ucraïna. I de cop i volta sí que és veritat que quan vaig treure la novel·la, que va ser l'abril, era un moment que era la temàtica era de total actualitat, tot el dia s'estava parlant del conflicte a Ucraïna i en concret del que estava passant amb els ventres subrogats, no? Perquè hi havia parelles contractants d'aquí que havien d'anar a buscar les criatures, no sabien on eren les criatures, què passava amb aquestes mares de lloguer, i de cop el tema es va convertir doncs això en molta actualitat, però evidentment no era premeditat, jo vaig escriure abans. Sí.
I afegeixes també una línia argumental que es va esquitxant molt poquet, que és brutal, que és la violència masclista.
Sí.
Que trobo que...
M'ha sortit un llibre feminista.
Però sí. No, i que toques molts temes i que en aquest concret, amb molt poques línies i amb pocs episodis, descrius un terror que viuen totes aquestes dones, no?
Sí. És en el cas, per exemple, de la Natalka, que és aquesta dona que fa de ventre de lloguer, ella té una parella, el Basil, que és un home, doncs això, masclista, bé, i que en certa manera l'empeny a fer de ventre de lloguer, no? I bueno, en tots els casos veiem sovint el paper de l'home, no? Mm-hmm. També he intentat, per contra, incloure algun home, diguem-ne, evolucionat, positiu, amb aspectes vulnerables, no? Com... perquè evidentment hi ha de tot, no? Però sí que volia incidir molt, perquè a més, documentant-me una mica sobre la història d'Ucraïna, clar, el que viuen aquestes dones en alguns d'aquests centres, granges de pollastres, que els hi diuen elles mateixes, és terrorífic, no? I també en aquesta història volia parlar sobretot d'aquelles parelles contractants que un cop saben, per exemple, que hi ha problemes mèdics amb la criatura o el que sigui, es fan enrere.
Terrible.
I aquesta idea, no?, de país, diguem-ne, primer món capitalista que abusa, no?, d'aquest país país i d'aquestes dones que viuen en condicions moltes vegades.
Però jo crec que, més, a part de ser això que dius de feminista, no? Però crec que és un llibre per tothom, vull dir, crec que hem de superar aquesta barrera de, com que parla maternitat, només el poden llegir dones.
Sí, home, sisplau, no, clar, absolutament. Clar, absolutament. És que no sabeu la quantitat de gent que m'ha dit, però aquest llibre el podem llegir dones? Sí, el podem llegir homes? Sisplau.
Sí, vostè sap llegir? Sí, però llegeixi.
Llegeixin, és que les històries són per tothom, al clar, final. Totalment. Són bones o males històries, però sempre
són. És que és al·lucinant. Bueno, a veure, un moment, anem al marrum. Sí. Dos escriptors a una casa, això com funciona? Perquè vosaltres teniu fills de parelles anteriors, no teniu
jo fills?
Jo
tinc dos fills, la Marina i l'Eric, i ell no té fills.
No, bueno. Llavors, això com collons es fa? Perquè, esclar, calla que estic escrivint, no, ara estic escrivint jo, escrivim alhora... com us organitzeu, no? Perquè, clar, com ha de ser viure amb un escriptor o una escriptora, Pere?
Home, l'interessant és que ens anem passant els textos, vas corregint, bueno, corregint, vas comentant, però jo sempre li dic a ella que l'interessant d'això és més que el suport, diríem, literari, entre cometes, no? És el suport emocional, no? Vull dir que...
Que bonic, el nou mascle.
El suport emocional, és veritat.
No, és veritat, perquè sempre...
Tots estem molt nerviosos. Tots els autors... Quan traiem llibre i passem els nostres moments de crisi, no? Miro el Pol i el Pol fa que sí amb el cap, i és així.
Bueno, és que tots els autors ens preguntem, no? Constant, això li agradarà a algú, li interessarà a algú...
Funcionarà, no funcionarà...
També passa, no sones d'aquells també que et diuen, sí, ens ha agradat el llibre, segur, no... Saps com el David Balaguer, que li dius, no, que sí, collons, que està bé. Sí, ja t'he dit, quan està malament ja t'ho diem, quan resultes pesat ja ho diem, però no, però de veritat que sí, joder, que saps?
No, llavors és com el suport aquest, no?, d'estar al costat i que quan un cau, l'altre l'aixeca d'alguna manera, no?, és això.
Que bonic.
També una cosa interessant és compartir lectures, més que escriptura, que també ho fem, no?, la idea de passar-nos llibres, compartir lectures, i ell llegeix potser més ciència-ficció, no?, també tu ets molt fan de la ciència-ficció, i potser llegeixo més novel·la.
Però sí que hi ha uns autors en concret que coincidim.
Quins són?
Sí. El Ken Haruf, no?
El Ken Haruf ens agrada molt.
La Delfín de Vigan, també ens agrada molt a tots dos.
El Califàtides. Sí,
sí. Delfín de Vigan, no sé si ha tret ara un llibre... Que el tenim allà sobre la taula.
Sí, els nens són els reis, aquest últim llibre que ha tret, sí, sí, amb el 62, sí. Que és boníssim.
Ah, no, ens en va parlar la Sílvia Soler, fa poc. Ens en va parlar ella, per això ens sona.
Bueno, escolta'm una cosa. Moltíssimes gràcies, de veritat, per haver vingut. Tenim una parella d'escriptors, Virginia Walsh-Wolf, vosaltres, Cruz i Ratlla, bueno, tot això.
Potser podríeu escriure una novel·la a quatre mans.
Això, mira, que bo.
Bueno, un cop ens ho hem plantejat, no?
Sí.
Poder-ho fer.
Sí, sí, ho hem plantejat alguna vegada. Tenim alguna idea i estem allà donant voltes.
Carai, carai, ho estem esperant. Bueno, moltíssimes gràcies per haver vingut, Pere, Francesc Rom. Bueno, pues hem fet l'entrevista, no hem follat, però bueno, algú és algú. El silenci dels altres, editorial Columna. El silenci dels altres, editorial Columna. El silenci dels altres, quin rotllo, no? El silenci dels altres. Editorial Columna, Pere Francesc Rom, un gran llibre. I també l'extraordinària Laia Aguilar, Les altres mares, editorial Destino. Saps que les editorials s'haurien de posar d'acord i fer com un pack? Sí. La famosa pareja d'escriptors, comprin un, duis el segon, saps? Dic, això ha de parlar de màrqueting. Jo, de veritat, és que sort que he vingut al planeta Terra, no? Perquè no trobes Esther.
Sí, no pares de donar consells, és que, sí, de consells supersavis.
M'encanta, saps? Sí. Aquestes que diuen, no, a mi no m'agrada donar consells, a mi sí. A mi sí, és que jo trobo que aneu malament, tot, Laia, t'ho dic sincerament. O sigui, ara de la de màrqueting, però els vens tots dos una segon, a meitat de preu.
Bueno, més aquí surt el llibre d'ella, al final. És un guinyo.
Ah, és un guinyo, veus? Haver posat, és mi nòvia. O les dedicatòries, quan feu dedicatòries a la gent, a la que ve a Sant Jordi, i compri... Bueno, aquest llibre molt bé per comprar. Ara compri de la meva dona, que és genial. O compri el del meu home, que és fantàstic. No, ja
hem fet algunes presentacions junts.
Sí,
que...
sí,
ah, sí, veus? Per exemple, no?
Bueno.
Que divertit.
Escolta, molt bé, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. No marxeu, gràcies. Perquè de veritat us ho dic, que amb tots vostès, senyors i senyors, Pol Guasch. Què tal va la ploma estilogràfica?
Va molt bé.
Sí o no? Te la vaig regalar, eh?
Ja l'he ensenyat al Miquel, sí.
Però
sí.
De veritat que va bé, aquell llis que ve.
Sí, sí, jo me l'emporto tot arreu.
Sí, sí. Tinc una mica ràbia, perquè m'agrada el color de la teva ploma estilogràfica, més que la de la meva. És una curidàs, eh? Saps que hi ha problemes amb la tinta, amb aquesta ploma estilogràfica, i ara t'explicaré el truc que has de fer.
De distribució?
De distribució. La tinta no arriba del Japó.
I on l'hem d'anar a comprar?
Bueno, ara t'ho explicaré.
Després m'ho expliques.
No, tant, has de conservar el caputxó...
I anar-la omplint tu.
I anar-la omplint tu.
Hosti,
si estigués a la mitjana. És genial, eh?
Molt bé.
Fantàstic.
T'he de dir que avui em sento una mica desentrenat perquè feia temps que no venia, estic bastant nerviós.
Estàs bastant nerviós?
Sí, estic com nerviós.
Tu el que passa que deus estar nerviós per alguna altra cosa que no, que ens hauries d'explicar.
Bueno, també.
Que dèiem que t'has enamorat.
Això.
Ah, sí?
Des de quan ho penses, això?
No ho sé. Tinc la sensació.
Bueno.
Sí o no?
Què?
Mira, mira, la mira. Sí, sí.
Ah, calla, poder ser.
No, però també han, és que han passat moltes coses aquest mes que no he estat aquí. I entre elles, bueno, el canvi d'any, el meu aniversari, retrobaments familiars, intents de
fer la secció ara, no? Estàs fugint d'estudi de la secció, eh?
Primer, un desig per tothom, tot i que vaig 11 dies tard, no, que és res. Bon any.
Bon any, home.
Bon any, home. Clar que sí.
Segur que ho serà per tu, perquè ja veig que això...
Sí, no, el 2023 ha de ser un gran any.
Love is in the air.
Totalment. Molt bé. I segon, un propòsit, que és tornar una mica a les seccions que em van portar aquí fa més d'un any, on parlar i parlar-vos era una manera també de pensar-me a mi mateix i de sortir diferent de com havia entrat. Aleshores, avui torno a aquests inicis per dir que durant aquestes setmanes que no he estat he vist una pel·lícula que m'ha canviat. Es titula After Sun.
Home, fantàstic.
Tothom en parla.
No. L'altre dia l'havíem d'anar a veure i no, la tinc totalment pendent.
Podem anar avui, si vols.
Avui podem anar. Mira.
Està un any i mig, també. Ni de pe, pots anar al cine sola, però ara encara he de voler anar al cine.
Pots venir, Marc, si vols, eh?
Aprofiteu. És que al final... After Sun, perdona.
Doncs After Sun és el primer llargmetratge de la cineasta Charlotte Wells. Tothom en parla, no? I està guanyant tots els premis. La història és molt senzilla, és un pare molt jove i la seva filla se'n van de vacances i la pel·lícula el que fa és reconstruir aquells dies junts i convertir-los en una oda a la memòria infantil, encarnant d'una manera molt bella, al meu parer, la mirada amorosa i plena de dolor que s'inclina entre dues persones que s'estimen, en aquest cas un pare i una filla. Sempre hi ha inevitablement coses que travessen més i coses que travessen menys. Jo he recomanat After Sun sense aturador i després Neguitós he estat esperant que les meves amigues em retornessin la impressió. De vegades l'entusiasme era compartit, de vegades no ho era tant, però sí que sempre hi havia una mirada còmplice que ho reconeixia, que em deien entenc perquè t'ha agradat, Pol. Jo ho he comprès durant aquests dies en què he tornat a casa de la meva família i també tornar a casa de la meva família, perquè jo soc de Tarragona, ha volgut dir retornar a l'absència del meu pare, que es va morir quan jo era adolescent. Ben mirat, no es tractava d'un retorn a una absència, sinó a una presència, perquè cada vegada, o sigui, el que es desvela cada cop que torno a casa és una mena de transformació del Pol que sóc jo en el Pol de 15 anys, perquè la memòria congelada de la família que jo em trobo quan torno a aquella casa, que són doncs, les fotografies, els records, els retrats familiars o les anècdotes que sabem abocar entre tots, s'atura allí, no? S'atura en un moment inexacte del 2013 i dic presència perquè d'una forma o altra, si jo ara torno a tenir 15 anys quan torno a casa meva, això significa que el meu pare encara està viu, no? Que el meu pare ha tornat d'alguna forma. Es diu sovint que algú viu mentre se'l recorda. Jo no estic del tot segur, perquè crec que també l'oblit és una forma d'existir i d'estar en el món, però m'agrada pensar que la pel·lícula de Wells fa una cosa molt difícil, que és furgar en tot allò que aparentment i a simple vista no té importància. I és que ja passa amb les pèrdues i les absències que venen després de les pèrdues, que sense explicació i sense previ avís, un prova d'entendre si tot allò que gairebé ja ha oblidat, aquells records que estan com en un racó de la memòria, han estat importants i rellevants o no ho han estat per arribar a ser qui som ara mateix, no? I aleshores tots els records es converteixen en peces clau per comprendre una cosa que no entenem que som nosaltres mateixos. De la foto del pare, no? D'una foto del pare que tinc a la meva habitació, vaig anar veloç a recuperar els vídeos de quan eren petits, que la meva mare és una obsessiva reportera, aleshores tenim moltíssims records de quan eren petits, i en aquells vídeos doncs, estem els tres germans, els meus pares, la meva família sencera, ens banyem a la piscina, fem concerts improvisats, celebrem els aniversaris amb la força de la infantesa i tornem de colònies també, amb la il·lusió aquella que retorna sempre a un punt d'inici inexacte. Vaig aturar els vídeos no perquè m'enveís la tristesa o em posés molt trist, sinó perquè, de sobte, ho vaig veure tot molt clar. Intuïa en les meves reaccions, de quan era petit, les reaccions que tinc ara, o en una manera de mirar-nos entre nosaltres, moltes mirades que han vingut anys després. Davant d'aquests CDs antics i borrosos, vaig entendre que relacionar-se amb el passat, quan el passat no és innocent, és una cosa molt complicada i també dolorosa. Faig tota aquesta secció perquè ha arribat el gener i m'és impossible no pensar que molts de nosaltres ens hem trobat en aquestes darreres setmanes de celebracions doncs absències i presències que encara ara, malgrat els anys, costen d'ubicar. La pel·lícula de Wells és un exercici molt bonic que cal veure, perquè jo crec que fer de la memòria personal, de la teva pròpia memòria, un tresor valuós que guspireix al cor de tantíssima gent com estem veient, és una cosa molt difícil. La veritat que crec que és molt difícil, i per això crec que és important anar a veure-lo.
Moltíssimes gràcies pel Wasc. Moltíssimes gràcies.
Últims dies per veure Pares Normals al Teatre Poliorama, el musical d'èxit que ja han vist més de 30.000 espectadors. Una producció de Minoria Absoluta i Els Amics de les Arts, sota la direcció de Sergi Balbel. Pares Normals, una comèdia musical que emociona.
Fins al 26 de febrer, improrrogable.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure, amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada, i si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixar.
Un programa amb autèntics especialistes. El dominó és dels pocs postres que sé fer, només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre, supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més 1.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Si un dels teus objectius per aquest any és deixar enrere l'alopècia i tornar a tenir cabells, estàs de sort. Insparia, el grup capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantaments capilars, ve a Barcelona. No et perdis l'oportunitat de conèixer els millors experts en salut capilar amb més de 14 anys d'experiència. Demana una cita gratuïta trucant al 900-696-020 o a insparia.es.
Culers, pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona, al centre comercial Diagonal Mar. Sent el futbol com mai i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
A veure, tenim l'assumpte aquest del Birrial, que tornem a posar-nos al dia. A tu t'han dit, Esther, t'han dit ara...
Una amiga m'ha dit que a l'institut aquesta aplicació ho peta entre els joves.
Així mateix t'ho deia la teva amiga?
Sí.
L'institut ho peta, tia.
Ho peta a l'institut amb els joves.
Amb els joves.
Sí. Amb els adolescents.
Ella com ho sap, perquè...
Perquè encara... té dos fills adolescents.
No, em pensava que havia repetit i encara està la teva
mare a l'institut. No,
els seus fills. Tercer de cou. Ai, tercer d'allò. Què tal? A veure, això del Birrial, què és? Tu, Laia, sabies el que era?
Sí. Jo tinc una filla de 17 anys i això del Birrial està enganxada. O sigui, que això que diu ella té tota la raó.
I tu sabies o no?
No ho coneixia, no.
No. I està enganxada la teva filla, també,
bueno,
el Birrial.
Ella, les amigues, i també tot es van fer les fotos quan arriba la notificació.
A veure, però un moment. A veure, tenim la persona, la persona del públic. Com et dius, estimada?
Najet.
Ens pots, són molt divertits els pantalons que portes.
Moltíssimes
gràcies. On els has comprat?
No ho recordo gaire.
Són, no?, un taxa així estampat.
Molt de persona que té Birrial, molt Gen Z.
Molt Gen Z, què és Gen Z?
No en tinc, de Birrial.
Ah, hòstia.
Però sabies el que era?
Sí.
I per què no tens Birrial?
Perquè ho vaig intentar, però em va fer mandra després, perquè a mi que em diguin, hola, t'has de fer una foto en aquesta hora, noi, no em ve de gust.
I punt, no?, perquè tu vas al teu... Rallo, tia!
Bàsicament, com els meus pantalons.
Clar que sí, escolta, i llavors si no tens Birrial, què tens?
No, tinc Instagram i Twitter, però passo també una mica i ja està.
A què et dediques?
Bueno, a la ràdio, ara mateix.
Ah, perquè tu ets becària de l'Ernest Codina, em diuen.
Correcte.
Ara. Ah, sí. I què tal, l'Ernest Codina? Sí. Et cau millor l'Ernest Codina, a RAC 105 o jo?
Home, què he de dir ara? T'he de dir que m'ho estic passant molt bé i que m'encantes. Ja
ara, vinga, molt bé. L'Ernest Codina és genial, el programa que fa, per tant, que t'ho digui. Què t'anava a dir? Bueno, doncs, això del Birrial, ens pots explicar... I per què has dit que ella era què? Jerry B?
Gen Z, no? Quants anys tens?
22.
Mare
sí, és Gen Z.
Però què és Gen Z?
Generació Z.
Ah, Gen...
jo no ho havia sentit mai, dir així tampoc, però bueno, però
queda molt més xic, eh?
És que és
poeta. És que potser és una mica boomer dir Gen Z. No, no ho sé, jo què sé.
Tu què ets, generació?
Jo soc Gen Z, al límit, però
al límit, però... Llavors, això, l'aplicació aquesta Virreal, pots tornar-nos a explicar... perquè...
Sembla que estigui l'espònsor d'aquest programa.
Sí, sí, però, és una... però el que jo no sé és... Tu t'has de... Laia, tu, o sigui,
que no ho sé, no sé massa.
T'han de convidar
no,
o tu te la,
no, tu te la pots fer, però tu només tens gent molt íntima. O sigui, és el teu cercle de confiança.
Però pues rotllo, no? Però
no, és xulo, la... perquè així saps els teus amics què estan fent en aquell moment.
Però jo perquè vull saber els meus amics què estan fent, si justament el que no vull és ja els truco, si vull saber què fan els meus amics
íntims. Exacte, aquí està la cosa.
No, a més dius que la foto no la penges tu quan vols, sinó que l'aplicació et diu quan l'has de penjar. I si no la penges et penalitza. Perdona que et digui...
una estona i no passa res.
Perdona que et digui, però estem tots fatal. O sigui, ja les xarxes ens dominen en el nostre dia a dia. Jo m'he tret les aplicacions i les notificacions del WhatsApp.
Clar, i què t'has posat a llegir? La Divina Comèdia, no?
No, llavors, no, Marc, no.
Llavors, jo decideixo... Terra i estic llegint
perdona,
la Divina
Comèdia. Perdona, heu de veure el documental El dilema de les redes de Netflix, sí, que és antic, és 2020. Mm. Però és un drama com ens manipulen. Llavors jo decideixo quan miro el mòbil. I no, pull. El moli, no el mòbil em diu.
Si dius
quan
moli, no?
Quan he d'entrar. M'enteneu o no?
Vale. Estàs cabrejada, eh, de les tecnologies.
Sí,
no, no et posis Virreal.
No, no riguis. Igual, mira, però, bueno,
jo el que volia saber és que el Virreal tu te l'has de descarregar.
Sí, tu
no t'obliguen, no t'obliguen, Marc.
Jo no faré un Virreal segur, perquè llavors ja tinc problemes amb agafar l'ascensor, diguéssim, perquè com agafar un Virreal.
Ai, Laia.
I la teva filla de 17 anys, Virreal, què més faràs de 17 anys?
De xarxes, doncs té Instagram, bàsicament Instagram i el Virreal, ja està.
No, no,
però,
no.
Però fan coses interessants, a part, eh? Toca la guitarra, canta, estudia teatre i...
Teniu bona relació, perquè, clar...
Sí, no sé, sí. Molt bona.
Fantàstic.
Sí. I amb el Pere, també.
També, no? Clar, perquè això és important, d'haver arribat a una casa on hi ha dues criatures i haver de...
No, no, s'han
portat
brutal.
Gairebé millor aquests dos que jo.
Clar,
que vegades...
però et dic una cosa, el Pere, a més deu ser simpàtic, perquè tu, a la teva novel·la també es veu El silenci dels altres, editorial Columna, es veu clarament que tu, com que tens aquestes aficions del còmic, el cinema, hi ha quantitat de referències, això, o sigui que hem parlat molt de Guerra Civil, però després també hi ha tota una trama i tots uns lius.
Bueno, aquests pobres nens els hi omplert la casa, no?
És la de Muñequitos, és el típic mascle hetero que va amb Muñequitos de còmic.
No és el típic mascle hetero, però tenim Skeletors, Batman, de fet portaves un Batman avui a la
bossa. Home, portes sol.
Ah, bueno, esclar, perquè no fos. Sí, sí. Ara hi ha una col·lecció d'Skeletors i de...
Sí, sí, ja.
El quiosc, i què, la faràs o no? Estan bastant fets,
sí,
o no?
Però els millors són els dels 80, no?
Ah, que és un pureta, és un pureta de muñecote. Jo t'entenc perfectament. Jo soc molt aficionat dels clics de Famòbil, i a mi em portes ara un clip de Famòbil dels anys 80 o 70, i a mi no em poso a plorar, fixo el que et dic jo.
Sóc tan sensible, que sí, estic.
Bueno, tu estàs encantada, no?
Amb què?
Amb les xarxes socials.
Amb què?
Les xarxes.
Amb les xarxes socials, deixeu-ho així.
No em faig gaire cas.
I punto, no? Que visca brejada. Senyores i senyors, amb tots vostès, Miquel Missé.
Bueno, ostres, és que avui has sigut eclèctic, saps?
Sí, no em diguis.
M'he de concentrar.
No em diguis, has sigut eclèctic. Tu tens Virreal o no? O què tens tu?
Pobre de mi. No. Jo no tinc res d'això. Soc molt antic. Bueno, a veure, el dia 30 de desembre vaig anar per darrera vegada a la llibreria Còmplices.
Sabia
que tancava les seves portes el dia següent, definitivament, el dia 31, i no volia que se m'escapés el ritual de comiat tant de les seves llibreteres, la Connie Dagas i la Hellebrunn, però també de l'espai físic, d'aquell passadís com una petita bodega secreta on he passat tantes estones, i bueno, qui ens escolta habitualment segurament ja sap, ja ho vam explicar fa uns mesos, que la llibreria Còmplices, que és una de les llibreries històriques, és la primera llibreria temàtica LGTB de Barcelona, que va obrir fa 28 anys, i no només va obrir els llibres d'aquesta temàtica, sinó a dimensions molt importants de la nostra cultura. Total, que
perdona,
hi estava...
Perdona, la Còmplices és la que està darrere l'Ajuntament,
sí,
no?
Sí, la que
estava darrere. Saps què vaig anar a comprar jo una vegada quan era petit?
Què?
El típic maricà petit. Vaig anar a parar un llibre i vaig acabar amb una mena de Madelman, una mica més gran, amb una erecció... Un mare amb una erecció. A veure si el porto, que em vaig descapitalitzar.
Porta'ns-el.
Però vegis tu, no? Quin tipus de cap devia tenir jo, que anava per literatura LGTBI per veure, entendre jo a mi mateix les entranyes i tal, i vaig sortir allà amb una muñeca de famós.
Doncs
molt divertida,
encara en tinc. Són moltes coses,
es
només
va fer molt amic de les Barbies, molt amic de les Barbies que tenim a casa.
Va fer molt amic. I dels Kens, també. Bueno, llavors, ahir...
Sí.
això per començar. Jo estava sentat un moment a una terrassa divagant, com molts dimarts, pensant, però quina secció faré demà? Perquè com a bon col·laborador, tu ho saps, perquè ets un expert en ser col·laborador també, el dia abans estàs pensant, és que aquesta vegada sí que no me'n surto, no sé què puc. I llavors m'arriba al mòbil el típic missatge que s'ha reenviat milers de vegades i que t'arriba avui, com et podria arribar fa una setmana, que diu que ahir mateix, o sigui, jo rebo el missatge dient avui mateix, és el darrer dia per anar a comprar llibres a la llibreria feminista Pròleg.
Quin desastre.
Que porta oberta des de l'any 91, oberta al públic, i que ha esdevingut la llibreria feminista històrica de la ciutat de Barcelona. I llavors diu que tanquen el local de Sant Pere Més Alt, que ja no el poden seguir pagant, i et diuen, bueno, doncs és l'últim dia per comprar un llibre aquí, i et conviden a sostenir el projecte amb la botiga online fins que trobin un nou local.
Nosaltres ens ho envia això, la Clara de Cominges, que sí.
Clar,
sí.
I jo, clar, és que estava allà, dic, però un moment, perquè encara estic... Em vaig quedar molt impactat perquè jo encara no havia assumit que Còmplices no existiria, que ara m'he de fer la idea de que no sabem quan tornarà a obrir la llibreria Pròleg. O sigui, és estrany tot plegat i em posa trist, i alhora el que em passa és que no em sento autoritzat per aquesta tristesa. I és això del que volia parlar. Sí, perquè, mira, si sóc sincer, jo he sigut sempre un pèssim lector. Jo vaig començar a llegir molt tard. O sigui, he sigut un desastre de la lectura, he llegit molt poc, o sigui, i la passió de llegir, la passió aquesta de la gent que veus a l'estiu apassionada, a mi em va costar molts anys d'entendre, m'avorria, els llibres sempre m'han agradat, i és potser absurd, però és que jo no llegia, o sigui, jo em sabia els títols, em sabia els autors, els editorials, a mi els llibres m'agradaven molt, però molt més el llibre que llegir-lo. Llavors comprava llibres que jo no llegia, però que necessitava tenir, veure, tocar, emmagatzemar, com si fossin el meu disc dur, la meva memòria, la meva segona casa. Llavors jo tot això ho dic perquè sempre he tingut el complex de no llegir, m'ha perseguit molt aquest complex, i això crec que li passa a molta gent. I jo volia reivindicar, tot i que amb timidesa, que l'amor pels llibres s'expressa de moltes formes. I és per això que em sento que jo no tinc gaire legitimitat per sentir una fiblada al cor quan tanco una llibreria. Perquè penso, home, però sí, estic molt trist, i la gent dirà, a veure, Miquel, tampoc llegeixes tant, no? Amb els anys sí que m'ha agradat molt més llegir, però és veritat que jo no seria el paradigma del gran lector. I llavors em passa aquesta cosa de que, hosti, jo estic molt trist perquè han tancat aquestes llibreries. Estic molt trist, però alhora no ho puc elaborar bé. Llavors crec que en el fons ho enfoco malament, perquè... Aquestes llibreries, jo hi he anat molt sovint, i a vegades sense comprar cap llibre, altres vegades he comprat llibres per regalar, altres he sortit d'allà amb una pila de llibres que no tinc vides ni per llegir.
Madelmans
amb ereccions, no ha estat el meu cas, però per què no? Altres vegades sí que he comprat llibres que anava a devorar, però en totes les vegades que he anat, lo de comprar o no el llibre no era el més important, sinó que el més important era passar per allà un moment, passar per la llibreria, parlar amb les llibreteres, i de llibres... Es parlava, però també es parlava del sector editorial, d'un germà que està malalt, d'un regal que voldries fer, d'una presentació al llibre que vas anar i era molt emocionant. Llavors, a les llibreries, a diferència de les biblioteques, que són llocs de silenci, a mi el que em passa és que m'agrada molt parlar. A mi m'agrada molt parlar a les llibreries, clar, amb qui vaig, amb qui m'està tenent, amb els autors i les autores que t'hi trobes. Però aquesta cosa de... I al final, les llibreries feministes i LGTBI, llocs on es tenen converses molt particulars, converses que no es donarien mai a una gran llibreria. És impossible, perquè és una interacció diferent, i ja no parlo d'Amazon, perquè tots els llibres estaran a Amazon, tots, perquè la gent et diu, home, Miquel, però tancat Còmplices, però està a Amazon. Escolta un moment,
no hi ha cabrejat aquí, m'haig cabrejat.
Amazon
ja.
No és...
Sí, el tio, escolta.
No és una llibreria. I jo crec que els llibres s'han de comprar a les llibreries. I és que ho dic molt en sèrio, no és una broma. Perquè un dia tanquen...
Espera un moment. 902-47-700. Regalem llibres a canvi de que ens diguis la teva llibreria favorita.
902-47-700.
O sigui, no 200, 902-47-700. 100. O sigui, no 902-47-700.
902-47-700.
Això que ha dit aquest senyor. No 200. No 200-200.
Vostè primer.
Regalem llibres, o no sé què regalarem, no? Com estic inventant ara, però sí, és genial, això, les llibreries. I ens dius la teva llibreria favorita, del teu poble, de la teva ciutat, de la teva Laia, la teva llibreria favorita.
Home, la del meu barri, que és a peu de pàgina, que Sarrià, que m'agrada molt, aquesta.
I la teva ara també és a peu de pàgina, perquè tu també estàs en aquesta casa. Sí. Estava anant a casa teva?
No, jo una de les favorites és la Documenta.
La Documenta, sí senyor, sí senyor. Digues, Miquel.
No, doncs res, ara estava amb aquest deliri contra Amazon que m'ha agafat tant, però només volia dir que...
Deliri contra Amazon sempre ve.
Que quan de cop tanca una llibreria, que sembla una tonteria i que en tanquen sovint, en el fons tu sents que has perdut una cosa molt important, sobretot si era la teva llibreria. Es perd el refugi dels llibres, que això és important, però alhora també es perd una cosa molt important, que almenys a mi sí que em passa, i és que es perden les ganes d'escriure.
Ja.
Moltíssima gent jove LGTB escriu perquè es va trobar aquestes llibreries. Tota aquesta gent no volem que deixi d'escriure, perquè encara queden moltes històries per explicar, i sembla una tonteria, però la sensació de que els llibres ja no tenen un lloc genera un bloqueig molt important a l'hora de... Però quin sentit té llavors escriure en un món que tanca llibreries, no? Hi ha històries inesperades per explicar, complexes, que creuen elements difícils, que fan de la literatura LGTB, que és una cosa que a mi em sembla molt important, una literatura universal, no una literatura especialitzada, sinó la literatura de tothom. I això, aquest Nadal m'ho ha tornat a demostrar un petit tresor.
Abans
que m'he trobat...
Petit tresor. Carme!
Va.
Vostè primera, què tal estàs?
Hola, bé, escoltau-vos com cada dia.
Fantàstic, Carme.
De la meva vida, sí.
Des...
sí.
Ara t'escolto.
A tot el programa, matí i si puc a la tarda.
Tot. Et dic una cosa, Carme, des d'on truques?
Des de l'Hospitalet.
Home, l'Hospitalet, aquí sí que les paraules majores, jo soc un gran fan de l'Hospitalet, per favor,
Home, i tant, de Santa Eulàlia.
Ara, escolta'm, digue'm una cosa, quina llibreria vols reivindicar?
Jo, la Casa del Llibre, acostumo a comprar molt i com el Gran Via, que ja saps que està aquí mateix, també n'hi ha una, és on acostumo a comprar.
Fantàstic.
De vegades també vaig a la biblio, perquè és que consumeixo llibres, no miro la tele,
només
que al vespre, prefereixo llegir a mirar la tele.
Fantàstic. Escolta, Carme, però jo estrenaré una cosa a la tele, a RTV a Catalunya, que l'has de mirar, diumenges, després de la pel·lícula, després de Ben-Hur, i després l'està passant, que ara vaig els dimecres també. Carme, que jo he de tirar endavant, He de tirar endavant. Mira, tinc 7 fills, Carme.
Ara vaig els dimecres.
Mira.
No, vull dir que prefereixo, depèn de quin programa i depèn de què, un parell d'hores de lectura.
Home, fantàstic.
Diàries.
Sí. Carme, des de l'Hospitalet a Central. Sí. Central, la Casa del Llibre. Molt bé, escolta. Adéu, estimada. Jonathan, vostè primer.
Hola, bona tarda, què tal?
Hola, Jonathan, vostè primer. Escolta'm una cosa, des d'on truques?
Truco de Girona.
Fantàstic. Reclama'ns. Bueno, reclama'ns el que vulguis, però recomana'ns una llibreria, la teva llibreria favorita i l'últim llibre que ja has comprat.
Mira, la meva llibreria favorita era la llibreria Gèlida, que és Girona, que va comprar fa uns mesets.
Sí, molt malament.
Sí, i ara anem cap a les voltes.
Ara vas a les voltes. L'últim llibre que ja has comprat...
Fa un parell de mesos que hi vaig anar i ara no me'n recordo, no t'hauria dit.
Bueno. Compra't el llibre de Laia Aguilar, El llibre de Laia Aguilar.
I el del Pere. El silenci dels altres.
Exacte. I les mares...
Les altres mares.
Tu digues, llibres que porti la paraula altres. Jonathan, moltíssimes gràcies. Les voltes, la gent, una abraçada. Gràcies, molt amable. L'última que fem. Carles, vostè primer.
Bona tarda, bon dia.
Bon dia, bona tarda i bon tot. Semblem podcasters. Bon dia, bona tarda, bona nit. Em fot nerviosíssim això els podcasts. A tu no et posa nerviós, Laia, això dels podcasts? Que diuen bon dia, bona tarda, bona nit,
sí,
bon dia, mica, hello.
Sí.
Una mierda, escolta, deia bon dia i punto. Aquí en català deien bon dia fins a les 9 de la nit. No us en recordeu d'això, d'aquesta norma de protegia? Que no, bona tarda no havíem dit mai bona tarda a Catalunya. És que t'ho juro, això de Catalunya està cada vegada pitjor. Estimadíssim, des d'on truques?
Truco des de Premià de Mar.
Oh. I quina llibreria ens vols recomanar?
Doncs vull recomanar la llibreria Passa de Móra d'Ebre.
Carai, però i què és aquest viatge? Què ha passat aquí?
Bueno, hi ha vincles importants amb la Ribera, diguem-ho així.
Per què? Quins vincles? És amor? És,
Vincles emocionals importants.
Carai, home. I és de fa molt o és recent, això?
No, és de fa 30 anys o més, sí.
Ah, carai,
I va per, llarg.
És una cosa consolidada. Com es diu la llibreria?
Molt consolidada.
Com es diu la llibreria?
Bassa.
A Móra d'Ebre.
Bassa, com la bassa, una bassa d'aigua.
Sí. Com una bassa d'oli, no? Diuen,
exactament. Exacte. Però en aquest cas,
d'aigua. La llibreria Bassa a Móra d'Ebre. Un llibre que ens puguis recomanar que hi podem comprar?
Un llibre... que vaig comprar...
A veure si el vas robar i no...
Espera, com se diu?
No, no te'n recordes, ara podem...
Un llibre, qualsevol llibre del Toni Orensan.
Sí.
Que és un escriptor abrenc.
Sí.
Que tracta bàsicament sobre la Guerra Civil.
Mira.
I, o, per exemple, un altre que se m'acaba d'acudir, també del Torri Instant, que es diu L'estiu de l'amor, que relata l'estada que va tenir Picasso a Horta.
Carai, noi, escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies. Una abraçada a tot Premi de Mòbil, a Debra, que segueixi l'amor, eh? Que segueixi l'amor. Escolta, Miquel, hem d'acabar aquí, perquè a més et dic una cosa, he deduït que tot el que anaves a explicar ara, si tu fossis capitalista, que no ho veig perquè tu ets anticapitalista, joder, tens una secció per la setmana que ve de la pera amb això que anaves a explicar ara, perquè has fet una deriva, la típica secció muñeca russa. Això treu-nos la setmana que ve, has de ser més pillo.
Tornarem la setmana que ve.
Has de ser més pillo. Moltíssimes gràcies a tot. Visca les llibreries, Laia Aguilar, Pere Fraser Rom, gràcies.
Gràcies.
Les altres mares i els altres, el silenci dels altres.
Això són
dos llibres i els altres són tonteries. Que vagi molt bé.
L'energia és un bé molt preuat. Per això a Tecnor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia que consumeixen fins a un 70% menys. Tecnor, creiem en el confort tèrmic.
És ara o mai. Només fins al 15 de gener gaudeix dels descomptes finals de la Roca Village. Visita'ns de dilluns a diumenge fins a les 9 de la nit i descobreix els descomptes més irresistibles a les botigues de les teves firmes preferides. Te'ls perdràs? T'esperem a la Roca Village per viure una experiència de shopping única amb els nostres descomptes finals.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí es todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar amb si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1. Tots som
més 1.